Ja tenim en línia...
Sí, una persona amb un tema interessantíssim.
Una temàtica que el senyor Virgili és la seva temàtica.
Home, és importantíssim.
Segons el protocol, encara falten mínim 10 dies perquè l'abadia de Westminster aculli el funeral d'estat. Durant aquests 10 dies transportaran el cos de la reina en tren a Londres i allà estarà exposat al públic. Avui ens hem preguntat quin procés seguirà el fèretre. Jo crec que és un tema interessantíssim i comparteixo la fascinació pel senyor Marcelí.
Home, a veure.
La pregunta és com es pot conservar el cos d'Elisabet II i com s'ha d'embalsamar, si és que és l'única opció. Perquè des d'avui fins que sigui finalment enterrada, doncs ha d'anar passant gent, se l'ha de mirar i ella ha de lluir una mica. Per això saludem a aquesta hora Narcís Verdalet, metge forense amb 40 anys d'experiència i embalsamador, per exemple, de Salvador Dalí. Doctor Verdalet, bona tarda.
Bones tardes.
Quin procés hem de seguir? Perquè, com comentàvem ara, s'ha de veure exposada públicament la reina i, per tant, passaran uns dies encara fins que se la pugui enterrar. Què han de fer els anglesos?
Bueno, primer de tot, tenir en compte el que vostè ha dit abans, que això és un funeral d'estat. I aquí hi ha una prèvia, que són la presa de decisions, que la presa de decisions sempre pertoca a la família. Presa de decisions, per exemple, incinerar el cos, o no incinerar-lo, o enterrar-lo, hi ha un, i de quina manera, si la cerimònia vol que sigui religiosa, si vol que no sigui religiosa, etc. Però el seu funeral d'estat, independentment de les decisions importants o crucials que són de la família, doncs també l'estat farà les seves suggerències, no? Perquè estic segur, i com, bueno, vaja, no segur, sinó que és evident, ja s'ha dit, que el destí final d'aquest fèretre no serà un cementiri convencional, sinó que serà, bueno, es mereix, per dir-ho d'alguna forma, un rei, no una reina, en aquest cas.
La capella de Sant Jordi.
Una presa de decisió. Segon, un cadàver, al cap de 48 hores, ja comença un franc deterior. I llavors, tot el que sigui la legislació en Espanya, tot cadàver que no ha estat refrigerat, és a dir, dins un frigorífic, i que passin 48 hores, es té que embalsamar. Amb la legislació europea, en 10 dies es té que embalsamar segur. Sense cap més possibilitat, perquè hi hauria un deteriorament franc del cadàver.
Per tant, tenint en compte que falten 10 dies i que també el seu marit se'l va embalsamar, és probable que passi per aquest procés.
Segur. Si les coses es fan en nom, amb la legislació, que jo no dubto que ho faran, un cadàver en 10 dies després de morir es té que embalsamar. I més si estàs posat al públic, perquè si no ja ha començat l'empitjorament, el deterioro, la putrefacció, parlant clar, plata, que es diu, començar la putrefacció i podria haver-hi situacions, en fi, no sanitàriament recomanables, no? De mala salut, etc.
Ara mateix el cadàver on hauria de ser o com hauria d'estar conservat, ara que han passat 24 hores?
Bueno, pot estar allà on estigui, en la seva vivenda mortuòria o en una sala que estiguin preparant aquest cadàver, però és que no, encara no els diré, però sí que està embalsamat, i l'embalsamament probablement en aquest moment ja està embalsamat.
Ah, ja està.
Probablement, si no està, estarà en les pròximes 24 hores. Com estiguin els permisos, que tractant-se de qui es tracta, segur que es tenen automàtics. L'embalsament és relativament ràpid, pot tardar una hora i mitja, amb una injecció de líquids conservants a les artèries i que injectar per artèria femoral o caròtida o iodina, llavors es dissemina per tota l'estructura corporal i que fa una fixació de les proteïnes del cos i que para la putrefacció. El cadàver està momificat, està embalsamat.
Però, perdoni, professor, però abans no s'han de treure els líquids? O s'ha de treure la sang i les freixures i tot això?
Bueno, això li dic una hora i mitja. Això és una hora i mitja. Això, la tècnica actual, amb uns aspiradors, amb unes porcions, es treu la sang, s'aspira la sang i llavors s'injecta el líquid. El procés és una hora i mitja, no més d'una hora i mitja.
Un aspirador, com si fos una liposucció?
Bueno, sí, però que succiona no grasses sinó líquids, succiona sang en aquest moment. I un cop està succionada la sang, llavors s'injecta el líquid conservant, que es fan servir en diferents països, el formol, hi ha uns altres preparats que ja tenen nom comercial, que no vull dir noms comercials, però, en fi, per motius de no publicitat, però hi ha molts preparats amb el de líquid, amb el sembrat. Un cop s'ha embalsamat, El cadàver té que posar una taula, esperar que faci efecte aquest líquid conservant,
sí.
I llavors fer un concepte cada cop més important. Cada cop més important.
A veure.
Des de l'aparició dels tanatoris, on hi ha una exposició del mort, abans, per exemple, la gent solia morir a casa,
sí.
O a l'hospital, i llavors es feien les cerimònies, doncs, amb un rosari dels pobles, a l'habitació mortuòria, però ara la gent cada cop va més al tanatori. A totes les comarques hi ha un tanatori.
Sí.
I llavors el fet d'exposar el cadàver ha aparegut un concepte important, que és el de tanatoestètica. Tanatoestètica, l'estètica del cadàver. La tanatoestètica no consisteix en res més ni res menys en què respectar en majúscules la fisonomia i les característiques del mort quan era en vida. És a dir,
per tant, persona, la gent que vagi a veure la reina la veurà, bueno, com la recorda les fotografies.
El més aproximadament possible. Per exemple, si la reina anava amb un cabell, com diria jo, tenyit de color plom o blanquinós, tu no el pots presentar en públic amb un cabell diferent color. I el mateix pentinat, i el mateix tipus de maquillatge. Per exemple, posaré un exemple gràfic que tothom el recordarà. Quan a mi em va tocar embalsamar el senyor Dalí,
sí.
Una de les coses més importants per exposar-la en públic era que respectés al màxim, per descomptar la seva fisonomia, el cabell, aquelles melenes delineades, però sobretot els bigotis, que marquessin les 10 i 10.
Les 10 i 10.
Sí, que és una frase que jo vaig dir, que els bigotis d'en Dalí sempre tenien que ser les 10 i 10. Mirant a les agulles dels rellotges, simbolitzen les 10 i 10. Evidentment que si els bigotis d'en Dalí, per l'embalsamament, per el que es fos, perquè després d'embalsamar es va netejar, es va passar, diguéssim, rentar, banyar, diguem com vulguem, els bigotis no podien caure per empall, com si fos en Pancho Villa. No és possible, pas possible, que diuen els francesos. Llavors, en definitiva, es té que respectar al 100% i de forma rigorosa les característiques d'aquell cadàver en relació amb quan estava en vida o aquesta persona es presentava en públic. Com es presentava?
Clar, doctor, però aquest cadàver, per sort o per desgràcia, ha d'anar bastant amunt i avall.
Mm.
Han de posar-lo en un tren, l'han de portar fins a Londres...
Sí.
Això com s'ha de transportar?
Bueno, com s'ha de transportar si es decideix en tren, i si es decideix en cotxe...
La caixa, vull dir, s'ha de refrigerar... No sé, aquests dubtes que ens
surten... No, necessàriament, un cop embalsamat, el cadàver ja està amb estop de putrefacció. Ara bé... Si jo tingués que recomanar, que jo no tinc que recomanar res ningú, perquè sobradament els professionals que són allà són més que qualificats. Seria interessant traslladar-la en fèretre i en virilla. I un cop a puesto, treure'l del zenc i exposar-la en públic.
Doctor...
No és problema el trasllat. No és problema. Miri, nosaltres, com dic nosaltres, em referim als forenses d'aquí, de Girona,
sí.
El cap dels forenses, per característiques sociològiques, el policia de Girona, hi ha molts estrangers que es moren, molts. Uns es moren d'accident de tràfic, els altres d'infart, i els altres es neguen a la platja. I de traslados d'estrangers se'n fan moltíssims, moltíssims. I no és un problema el traslado de dades. Però la gent exigeix que hi estigui preparat, és a dir, embalsamat. S'exigeix això, s'exigeix l'embalsamament.
I a la pell se li ha de fer algun tractament especial? Perquè no quedi ressaca
no.
O... No.
Bueno, llavors hi ha unes tècniques molt més, com a dir jo, exigent, que depenent de la causa de la mort, en aquest cas una senyora senil que s'ha mort de mort natural, sens dubte, llavors es poden injectar uns líquids que tenen nom també concret, per exemple, deoxina. Si injectes amb els líquids embalsamadors, és possible que doni... No és possible, sí, el que passa que el cadàver té un color menys pàl·lid, és a dir, no dona l'apariència, és tan autoestètica, pura i dura i rigorosa. El cadàver apareix més sonrosat. Per exemple, si una persona és molt regada, apareixerà una mica morada per la insuficiència respiratòria. I es posar un cadàver en públic de color morat, home, s'aparta una mica de tan autoestètica. El pot fer venir un color més sonrosat. És un tema llarg, complex. Ara, tot l'estudi de la mort és apassionant.
Sí. No, escolti'm, aquí estem escoltant-lo atentament i ves que no n'haguem de parlar perquè d'aquí al funeral poden passar moltes coses. Doctor Verdalet, moltíssimes gràcies.
De res, voltesa.
Fins una altra, adéu-siau.
Estava prenent notes, Laura fa.
Sí.
El que m'ha cridat l'atenció del doctor Bardalet és que no ha volgut donar marques de...
Sí. Sí, de...
De
productes,
de productes per embalsamar.
Perquè ara la gent no vagi a comprar-les.
Claro. Tampoc és que... Bueno. Tampoc és que ara vagi jo a una drogueria i demani un producte per embalsamar-me.
Però la gent vol voler-ho fer a casa. Clar. Perquè més pràctic.
Més barato.
Mira, aquesta setmana la portada de la revista Lectures és la filla de l'Anna Maria Aldón.
Que està embalsamada?
No, que ha fet tanatoestètica. O sigui, s'ha fet el curs, sí. A més, te'l pots treure online i després fan una trobada i ja poden maquillar. Ja poden maquillar. Molts. I es dedicarà a això. Sí. Bueno, i de moment es dedica a parlar de l'Ortega Cano, però aquesta és la professió.
Bueno, vols dir que ja s'ha preparat.
Sí, ja s'ha
preparat. Bueno, amb això tens feina assegurada, eh? Cada cosa al seu lloc.
Sí, bueno, ja ho ha dit ell, que hi ha un munt de turistes que...
No, vull dir que a banda de l'embalsament, que tens feines... No, que aquí sí que has de tenir unes nocions, suposo, ja del que seria un... nocions de forense o tipus de... O el tanatopractor, que vostè... Però dic el que és el
maquillatge.
Això
hi ha molt curs, hi ha molt curs.
Per cert, que l'Adrià Santa Susana ens ha dit que està plovent molt.
Sí.
Ja sabeu que ha de sortir el rei Carles III a saludar.
Sí.
I que com que està plovent molt, ell ha dit, la gent fot el camp.
La gent està per tonteries, eh?
Ell està allà, de testimoni.
Establint comunicació.
De testimoni.
Si plou, cap a casa.
Vegeu a l'Àfrica, que truqui a la deia Santa Susana, que no sé, ara ha desaparegut. Bueno, anem a... no sé on està.
Exclusiva, eh? Tinc una exclusiva, eh?
Ah, què ha passat?
Tinc una exclusiva, eh?
Què ha passat? Ai, mare...
El versió RAC1 us avança en exclusiva...
Això t'interessarà que ho pots vendre al Salvament.
Sí, a veure, estic
que una empresa catalana ha fabricat la catifa per on desfilarà el fèretre d'Elisabet II en el funeral.
A Madrid ho pots vendre com a empresa espanyola i queda Niquelau.
Doncs pues està bé, eh?
Home, clar que està bé, t'ho dic jo, que està bé. Exclusiva del versió RAC1.
Exclusiva.
Us ho explica el versió RAC1. L'empresa es diu Tèxtil Olius. Especialista en feltres de llana natural. Té fàbrica a Solsona amb oficines a Barcelona.
De quants metres estem parlant?
No tinc la dada concreta, però molts metres. No, ara...
És la dada i no la tens.
No, no, és que ells tampoc la tenen,
No saben el que els hi encarregaran.
La van contractar... La van contactar el passat mes de desembre per fabricar una gran catifa.
Ah, ja ho veien,
Aquest, aquest és el tema. En aquell moment no els van dir per què la volien.
Fixa't.
I aquesta catifa els hi va agradar tant...
Aquí, dada important, la que tenim, que ja van fer la previsió d'aquest any no passa.
Però... O jugues de setembre, vull dir que... La reina...
Crec que ha aguantat.
I per això han sortit els plats ja amb la data de la mort, 2022.
I us dic una cosa, la catifa els hi va agradar tant que ja la van fer servir pel funeral del duc d'Edimburg. La tenien preparada,
ja la tenien,
i vam dir, coi, doncs posem-la, perquè si la reina l'ha d'aprofitar, ja l'aprofitarà quan toqui, però que ja s'ha mort el duc d'Edimburg, doncs la tenim, posem la catifa. És una catifa especial, i l'empresa ens ha confirmat que també es farà servir en el funeral de la reina. N'hem parlat amb la Virginie Tissot, que és directora comercial de Tèxtil Olius, que ens ha confirmat aquesta notícia. ¿Se utilizó para el funeral del duque de Edimburgo?
Me parece que sí.
Sí.
Eso lo supimos después, claro.
Claro, esto lo supisteis después.
Sí, sí.
¿Y la sospecha es que puede ahora utilizarse para el funeral?
Sí, entendemos que sí. Que se va a utilizar para el funeral, claro que sí. Pero cuando nos encargaron esto, no sabíamos que era para, bueno, para eso, vamos.
Quedava lleig fer l'encàrrec per quan es mori la reina. S'ha de fer un genèric.
Això que és la innocentada, no?
No.
La innocentada abans de la diada, de fer veure que és una empresa catalana i rones amb una senyora que parla en castellà i, a més, text en anglès, no?
És una empresa catalana...
I em dius que és una empresa solsona,
on
no?
On treballa gent de tot arreu.
I vinga, i què més?
Per això és una empresa internacional.
I que fabriquen teles per gepes, no?
Bueno, la fàbrica va rebre aquesta notícia, en fi, amb com un encàrrec important.
Quina broma, sí, aquestes.
Però l'encàrrec ja, o sigui, ja està fet, ja està, ja, o sigui, la catifa ja està entregada.
Sí. Està entregada i estrenada.
Estrenada.
Pel duc d'Edimburg, en pau descansi.
Ara per tant, sí que sabem el metratge de la catifa.
El duc d'Edimburg va morir fa un any i mig, no?
Va morir el mes d'abril.
Clar, i això em parles del desembre,
el
no?
El desembre els hi van demanar. El desembre els hi van demanar, el gener els hi va arribar...
Però vull dir que va morir l'abril anterior al desembre.
No, aquest abril, aquest mes d'abril.
Aquest abril?
Sí, jo crec que sí.
Estàs seguríssim d'això?
No, 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 si fa més de temps que es mort el duc.
El seu marit?
Jo diria que fa
sí?
més temps.
Sí.
Bueno, en tot cas, el desembre...
No va morir el
9 d'abril del 2021. És a dir, no, aquest abril, sinó el de l'any passat.
L'empresa no estava ben informada en aquest cas, eh? Ells ho han dit, ho has sentit, que...
Bueno, és que s'està veient.
Si, és
una senyora que fa... Que és,
potser
és anglesa.
Parla potser una altra catifa.
No, que això devia ser... Hi ha hagut una confusió.
Amb el Covid i tot, no?
Exacte. Exacte. Germà d'ella.
Poden devia... haver-ne encarregat una altra.
No, també podria ser.
Això devia ser el 2020... que al desembre del 2020 sí. l'encarreguessin de cara al Duque, perquè deia veient aquell home que estava...
És que no sé si les festes per el seu enterro es van fer quan tocaven, perquè com que era època també post-Covid i tot l'embolic...
A veure, ens confirmen que primer van encarregar-ne una. Sí. La va fer servir el Duc. Sí. I ara n'han encarregat una altra. Són dues catifes diferents.
Perfecte.
O sigui, no serà la catifa que ella va utilitzar.
Què faríem sense Àfrica Pallero?
Ho ha aclarit l'Eulàlia Carrascal.
Ah, doncs mira, en aquest cas, gràcies a l'Eulàlia Carrascal, cal, perquè anàvem perduts amb aquesta temàtica. Per tant, són dues catifes. Catalanes.
No, aquesta senyora no és catalana.
No, sí, de catifes Oliu. Catifes Oliu.
Treballa gent de tot arreu.
A mi això no m'ho
Tèxtil Olius.
Tèxtil Olius.
De Solsona, com el bisbe.
Ah, això és el que els hi van encarregar.
Nosotros hacemos fieltro de lana. Básicamente estamos, o sea, las oficinas están al lado de Barcelona y la fábrica está por Solsona, una hora y media al norte de Barcelona.
Sí.
Y nos dedicamos a eso, a la fabricación de fieltro de lana, de 100% a, bueno, lana mezclada con otras fibras. Y también hacemos nosotros la tintura. Y en este caso, pues hicimos un material hecho a medida, en un color rojo, 100% lana, en un cierto espesor y cierta densidad, y ya está.
Unes característiques concretes que són les que els hi van demanar, esclar, perquè esclar. No pot ser qualsevol catifa.
Ella no li dona, la portaveu d'aquesta empresa, no li dona cap transcendència, t'ho acabo de dir. T'ha explicat la composició de la catifa i ja està. Vull dir,
com si estigués ensumant fems. Igual.
No, home, no, perquè, vull dir, perquè no, que per ells, bueno, és una,
gent, encàrrec, és una feina
és
un encàrrec, més.
És
un encàrrec, però per nosaltres és transcendent.
I ara aquesta catifa feta aquí a
Catalunya,
a Solsona,
doncs la veurem en el que serà...
No sé exactament on estarà, però la veurem.
Bueno, és possible que la cerimònia de coronació...
Sí, sí. Aquests són els materials.
Esto fue el año pasado, a finales del año pasado, que sabíamos que era para ellos, pero no sabíamos que era para el funeral o lo que sea, ¿no? Pero sabíamos que era para la reina, eso sí. Bueno, nos contactaron y suministramos material y luego pues sabíamos que en este caso era para la reina, pero no sabíamos ni para qué ni para, o sea, el funeral en concreto.
Claro.
Ya te digo, el contacto no fue con ellos directamente, sino con, bueno, una empresa externa, un contacto externo. Y
sí, ahora te iba a preguntar exactamente qué características os pidieron.
Pues tener una cierta rigidez, espesor y color. Tenía que ser un color rojo. Y ya está, 100% natural y ya está.
¿Y de largo también algún tipo de especificación?
No, bueno, simplemente un metraje en concreto, que ahora no me acuerdo, ya han pasado varios meses, pero sí.
Veus, no se'n recordaven, però unes característiques sí, concretes.
Perquè fa mesos que
I en serveixen moltes.
Llarg,
això sí, la qüestió és, us agradaria a casa tenir vosaltres una estora d'aquest tipus, una catifa d'aquest tipus?
No sé si la Laura fa, tu tens estores
home,
a casa
no,
o no?
No, però
tens.
Sí que m'estranya, perquè si una cosa ja al Regne Unit són catifes per tot arreu, a tots els hotels, a totes les cases,
sí que,
que segurament ells tindran empreses destinades només a això, que triïn una de catalana...
És algú... que és molt bona.
Segurament.
Ara,
no
aquí està.
No farà boles, no? Potser no té aquells borrissols.
Ara, si vosaltres voleu aquest tipus de catifa que està fet expressament i amb el material que és molt bo, de
consola 100%, què val el metro?
És cara, és cara.
Sí?
Cara, sí. Què mezcla me dices que era?
De memòria me parece que era un 100% lana.
Lana, 100% lana.
Sí.
¿Y es muy caro este tipo de material?
Es bastante caro, sí.
O sea, no me lo puedo poner en casa, ¿no? Bueno.
Sí, porque es 100% fibra natural, bastante rígido, se necesita bastantes lanas. O sea, sí, es un material barato, no es. Bueno, la lana es lana. No es una fibra sintética como poliéster, otro claro, tipo de fibra claro, que, es que es natural, es lana. Además, bueno, teñido en un color rojo y sí, en un espesor un poco grueso.
L'Anna és l'Anna.
L'Anna és l'Anna i catalana.
I la resta, pues, succedanis.
Doncs ja ho sabeu, dos catifes de tèxtil Olius.
I aquesta exclusiva que ens has comentat, el Quim Muller comenta...
Exclusiva.
Vaya castanya d'exclusiva.
Home, per què?
Ha posat un somriure... És el que diu. Vaya,
no us agrada res, eh? Una empresa catalana que està en el focus del món.
Cata, Cata l'Anna.
Està molt bé, escolta,
que em va dir. Molt bé, molt bé.
Amb les coses que s'estan dient, trobar alguna cosa nova, a mi em sembla un miracle.